Senyores i senyors, bon dia! Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
D'enhorabona per al cinema en català. Cirat ja està nominada oficialment a l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. Es converteix així en el primer film produït a Catalunya que aconsegueix una nominació en aquesta categoria. La pel·lícula també ha estat nominada a l'Òscar al millor so, una excel·lent notícia que posa de manifest el gran talent creatiu de la indústria catalana del cinema. En una setmana extremadament complicada a Catalunya, aquesta notícia del món de la cultura ens reconforta i ens recorda que som un gran país. Una pel·lícula que no és fàcil, és un film difícil de pair. L'argument ens convida a visitar els marges de la societat, a través també d'un drama falsament èpic. Un pare, un fill, que busquen la filla i la germana desapareguda. El desert, solitari, hostil, sense compassió, i la música, tecno, que és instintiva, que és primitiva i animal, embolcallen la pel·lícula de dalt a baix i la doten d'una personalitat que és única. El resultat de tot això és un film sorprenent que deixa l'espectador esgotat. I potser aquest viatge emocional és el que també ha fet Cirat, que ja acumula una llarga llista de guardons. Les dues nominacions als Oscars que arriben ara la situen dalt de tot de l'Olimp del cinema català. Una pel·lícula que dona continuïtat també a altres èxits i produccions catalanes que han arribat a la catifa vermella. La Societat de la Neu, del català José Antonio Bayona, o Robot Dreams, o Chico y Rita, produïdes també a Catalunya, que van optar a la millor animació. Sense oblidar, esclar, el documental Balseros. La categoria de millor pel·lícula internacional s'havia resistit fins ara. Es van quedar a les portes produccions en català com Pa Negre, o les dues primeres produccions de Carla Simón, Estiu 1933 i també 1993 i Alcarràs. I finalment sí, el cinema català competirà també per l'estatueta la millor pel·lícula internacional. No ho tindrà fàcil, Cirat, per aixecar l'estatueta d'or a Hollywood. La competència és severa i les pel·lícules a què s'enfrontarà també tenen un gran cartell. Però com deia el seu director, quan es va saber la notícia, ell ja se sent guanyador. I nosaltres afegim que el cinema català i la indústria cinematogràfica catalanes també. Avui és un dia d'orgull, un dia per celebrar-nos. La cultura sempre ho cura tot i en dies com avui ens salva la vida.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia. Avui divendres 23 de gener. De moment el temps s'espera que sigui tranquil, com a molt amb alguns núvols a les comarques de Lleida. Compte la pròxima matinada, demà durant el matí fins a primera hora de la tarda. Passarà un front que deixarà nevades en cotes baixes. Estem parlant de 600 metres. No descartem una mica per sota en algun moment. En general seran precipitacions dèbils. Si bé en alguns punts del Pirineu, Prepirineu, a les comarques de Girona, la pluja podria quedar una mica estancada, també la nevada, i deixar quantitats una mica més significatives. Molt destacable també el vent durant tot el cap de setmana. Bufarà tant dissabte com diumenge a les comarques del sud, Barcelona, Tarragona, Pla de Lleida també, i en alguns moments pot bufar fort a les cotes altes del Pirineu.
Ara són les 8 i 3. I la notícia és que tornen a circular els trens. Aquesta nit ja s'ha restablert la línia R2. El que sentiu és un dels primers trens que han passat per Granollers i aquest matí s'han anat activant ja totes les altres línies.
Contenta. Arribo a la feina amb dignitat avui.
Mira, això està bé, Montse. I on et trobes, Montse? Estàs viatjant en tren ara mateix.
Sí, estic a la R1 a punt d'entrar a Badalona perquè diu que anem en via única i tenim que esperar que passi un tren, però bé, no, ha passat a l'hora, superbé, perquè anem buits. Puc triar el seient.
Així ens explicava aquest matí un oient, ara fa una hora al matí de Catalunya Ràdio, i fins i tot abans al programa Els Matiners trucaven oients que gairebé no s'ho creien.
Iolanda des de Cubelles. Iolanda, molt bon dia.
Ja arribant a Vilanova.
Ja arribant a Vilanova. Ets al tren ja, Iolanda?
Sí, sí, ja soc al tren. El de les... Jo agafo el tren a la Segura Calafell. El sí. De les 5:26 no ha passat, però ha passat ahir 40. I, doncs... Perfecte, molt bé.
El dia, per tant, comença amb trens, amb retards i amb freqüències diferents d'un dia normal, però almenys n'hi ha trens. La notícia és que estan buits. Molts d'aquests trens van buits, és a dir, la gent no s'ha refiat de que això avui passaria. Anem en directe a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com està el panorama?
Avui hi ha trens i, com deies, el que no hi ha són usuaris. Dit a l'engròs, perquè aquí el que veiem és això, que els trens arriben i surten molt buits. Pot ser que després de l'experiència dels dos últims dies l'usuari s'hagi refugiat directament als autocars o al cotxe. De fet, Renfe avui segueix recomanant l'ús de mitjans alternatius per les disfuncions que encara hi ha. O que també tingui a veure l'efecte divendres, que hem sentit abans que li explicaven a la Montse Gené. El cas és que aquí a Sants passen trens, no tots els d'un dia habitual, hi ha retards. Les línies més coixes són la R1, la R4 i la R2 Sud, i la previsió és que el servei es vagi recuperant del tot progressivament. I el que dèiem, trens a les vies i pocs usuaris a les andanes. Això és el que ens deia aquest passatger que ha baixat de la R1.
Yo lo agarro en Badalona a las 6:10 y no pasó sino hasta las 6:20. Pero venía vacío, ¿eh? Vacío, vacío.
Un servei que s'ha restablert després que es tornés a revisar les vies. Gràcies, Joan Garcia. Que vagi bé fins ara.
Fins ara.
I el govern manté que dimecres a la tarda va rebre garanties de DIF que la xarxa estava bé, però els maquinistes no ho van donar per bo i ahir no es van presentar. Per això, alguns parlaven ja de vaga encoberta. En tot cas, continuem també fent el repàs a la xarxa. Anem a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs aquí no se sent.
Amb una demora, això sí,
sí.
D'aproximadament uns 25... No em sentiu?
Ara sí.
Ah, val. És que sembla que hi ha un problema de cobertura aquest matí. Doncs mira, el que et deia, que aquí també hi ha trens, però no hi ha gent, i aquí els trens circulen amb una demora aproximada de 25 minuts cap a Barcelona, circulen amb normalitat cap amunt, cap al nord, els trens circulen fins a Arenys, i a partir d'Arenys han d'agafar un transport alternatiu per carretera la gent que vol pujar fins a Blanes-Massanet. Els panells avui informen dels horaris, però són horaris que ja et dic que van amb i hi ha poca aplicació que a Santana eren persones, és a dir, que hi havia pràcticament un banc per cadascú, un banc particular. I aleshores hem parlat amb algú...
És que és molt difícil seguir aquesta connexió. Gràcies, Marta. Ara després hi tornarem. Anem cap a Molins de Rei. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí fa una estona s'han viscut moments de neguit incertesa entre els pocs passatgers de la R4 que s'atansen a l'estació de Molins de Rei al constatar la irregularitat del servei. A primera hora ha passat un primer tren cap a Barcelona, però després han desaparegut de l'aplicació de DIF i de la resta de combois que havien de fer el trajecte per reaparèixer minuts més tard. Això ha obligat els passatgers que hi havia a improvisar un matí més buscant mètodes alternatius. La Sara, per exemple, ha hagut de recórrer al seu pare per arribar a Barcelona.
No hi ha trens. Vull dir, els trens direcció Martorell sí que passen, però direcció Barcelona no. D'aquí de Renfe no diuen res tampoc, no et saben res. He anat a preguntar al noi, al maquinista, a veure si sap alguna cosa, però és tot superprecari, la veritat. Diuen que des de les 5 no passa cap, són les 7. Vull dir, no han passat cap. Tampoc hi ha informació, a l'aplicació posa que sí que funcionen, però no és cert perquè no han sortit d'origen, aleshores no se sap res, és tot una mica una incertidumbre.
I continuem també amb Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Aquí també han començat a circular amb una mica de retard els primers R2 Sud que surten d'aquí Sant Vicenç, però a continuació ja s'ha restablert la normalitat en aquesta línia. La R4 està aturada, no circulen trens perquè, recordem, afecta l'accident de Gelides, qui es fa transport alternatiu amb autobusos que surten des d'aquí per connectar fins a Martorell. El que no funciona de cap manera són els regionals, tenen molt de retard. Arriben alguns amb més d'una hora de retard, sobretot els que procedien de Barcelona, i els de Riba-roja i Tortosa també porta molt de retard. El de Lleida, que ha de passar per aquí, porta més d'una hora de retard també. I el fet més destacable és que els Rodalies i la gent que utilitzen normalment els regionals per acostar-se a Barcelona eren poquíssims avui. Hi havia molt poca gent a les andanes perquè no se'n refien. Això és el que ens explicava l'Anna Gómez, la portaveu de Dignitat a les Vies.
Això que ens vam fer ahir d'anar a les vies, mirar a veure si ve un tren, i aleshores decidir que fem les nostres vides, doncs no ho tornaríem a fer avui. La gent s'ha buscat la vida. La veritat és que he vist que porta una hora de retras, per tant, podem dir que normalitat al servei.
Mirem també el panorama ara mateix com està a Manresa. Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia. Més o menys igual, tren sí, però no tots, i amb retards i menys gent del que seria habitual, perquè la gent té molts dubtes d'aquest servei. Normalment aquí dormen 7 trens i aquests dies només hi havia 2. Els han d'anar col·locant al lloc. És com si tinguessis totes les peces dels escacs escampades pel taulell i ara ens explicàvem fora del micròfon, les has d'anar posant on toca. Hem parlat amb un jove maquinista que ha passat la nit aquí i abans d'enfilar-se cap a un comboi cap a Terrassa ens confessava que la recuperació total de la normalitat és relativa en aquests casos. Això Sabadell, Alejandro.
Una cosa és que diguin que el servei està restablert i una cosa és que el servei funcioni. O sigui, són dues coses molt diferents. Una cosa és a nivell polític que diguin que sí que funciona tot, però una altra cosa és que funcioni.
I tot i que el servei funciona, com estem sentint, per avui s'havien reforçat també les mesures de transport alternatiu. Es mantenen aixecades les barreres de la C32 al peatge del Garraf i el govern ha contractat també 100 autobusos més després que hi alguns anessin plens. Anem a un d'aquests autobusos en directe que fa la ruta entre Vilanova i Barcelona. Ara mateix hauria d'arribar. Montse Gené, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, hem arribat a la Gran Via, a l'inici de la Gran Via, però no hem arribat a la primera parada perquè no sé què passa avui, però cal dir que avui entrar està costant molt. Es nota que molta gent ha agafat el cotxe. Fa 20 minuts que estem aturats, avançant poquíssim, parant, tornant. Potser tardarem el mateix o més fins a la plaça Universitat que el trajecte des de Vilanova fins aquí. Aquí tinc la Rosa, una passatgera que fa 14 anys que agafa l'autobús per anar a treballar. Tu ets militant, diguem, de l'autobús.
Sí, sóc militant, diguem-ho d'aquesta manera, sí, em faig servir cada setmana, sí, sí.
Perquè el tren no t'anava.
El tren, doncs, li vaig donant oportunitats i cada vegada que li dono una oportunitat, dic, va, li vaig donar una oportunitat, me falla. I dic, no, és que cada vegada... I dic, és casualitat, no sé, sóc gafe. I aquí, en canvi, l'autobús sempre m'ha anat bé, excepte quan el tren ha començat a anar malament, que tothom ha vingut al bus i ens han col·lapsat el bus. Però...
Què és el que va passar aquests dos dies amb l'accident? Tenim també el Joaquim, tu també, sempre a bus, eh?
Jo sí, sempre a bus. Últimament que Renfe té tantes avaries, ja no em fiava més i ja dic, bueno, doncs agafo el bus, prefereixo que estigui més junt de la feina, però assegurar-me arribar, no assegurar-me quedar tirat com habitualment o arribar tard com era.
Ell és el que em deia la teoria del divendres i a més a més em deia que el divendres és el dia que hi ha menys gent i el dijous el dia que n'hi ha més, que s'ha de vigilar, eh? Doncs fins aquí no m'ha arribat, però ara ja anem millor perquè aquí ja tenim el carril de l'autobús i per tant ja ens podem posar en el nostre carril. Ara ja, mira, estem passant per sota la plaça d'Espanya i aquí ja anem fluidament, o sigui que arribarem de seguida.
Més o menys, per tant, arribaràs a uns 5 o 6 minuts de retard, que no és gaire. Gràcies.
No és gaire.
Gràcies,
molt bé. De res.
Important, per tant, el que passi a les carreteres. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Sí, ara mateix es talla la C43 en terme de Pinell de Brai per un accident, però cap a Barcelona ara mateix retencions habituals, sense problemes en cap punt. Tenim retenció, això sí, al voltant de Martorell, cap als punts on es fan el desviament del tall de l'AP7. També les vies que estan assumint tot el trànsit de la pròpia autopista, la B24, l'N340 Vallirana cap a Vilafranca, també la C32, però de moment ens fa la sensació que hi ha una mica més d'intensitat que un divendres qualsevol, però res comparat amb les retencions que teníem ahir a aquesta...
Doncs també hem perdut la connexió. Bé, ara intentarem també recuperar per seguir l'estat de les carreteres. I un cop se superi també la jornada d'avui, també caldrà analitzar les conseqüències del que va passar ahir, quan, com dèiem, els maquinistes no es van presentar a treballar. El govern de la Generalitat ja ha obert expedient a Renfe i des de fa una hora el Departament de Territori està reunit. Anem també allà en directe, Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia, aquí estem. La reunió ha començat quan passaven pocs minuts de les 7 del matí, poc després que arribés aquí al departament el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. A la taula hi ha la consellera Sílvia Paneque i també representants de Renfe, Adif, Servei Català de Trànsit, Protecció Civil i els Mossos d'Esquadra. En total, 11 persones, els màxims responsables de gestionar aquesta nova crisi de Rodalies. És una reunió que encara continua i només sabem que esperaran explicar-nos el que hagin decidit fins que Renfe comparegui per donar explicacions. Hi ha una compareixença prevista de la companyia ferroviària per d'aquí a pocs minuts a l'estació de Sants.
I avui parlarem també al matí de Catalunya Ràdio amb la consellera Sílvia Paneque. Quan acabi aquesta reunió serà al voltant d'aquí a mitja hora. I el que també caldrà investigar és la causa de l'accident de Gelida, en el que va morir una persona després que descarrilés un tren per la caiguda d'un mur de contenció. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia?
Avui el periòdico diu que els tècnics analitzen si el pas de camions de l'AP7 va desgastar el mur.
Sí, el mur va en paral·lel a l'autopista, una miqueta per sobre de les vies, i la principal hipòtesi fins ara és que aquest mur va cedir per la filtració, per l'acumulació d'aigua, a conseqüència del temporal d'aquests últims dies. Ara bé, també s'està analitzant l'estat de l'AP7. El diari El Periòdico destaca que s'està investigant bàsicament si el mur i la plataforma sobre la qual s'assenta s'haurien desgastat pel pas de camions. Sobretot, diuen, perquè ha crescut molt el pas de camions a l'AP7 des que, evidentment, es van acabar els peatges ara ja fa 5 anys. Es mira si les vibracions han debilitat d'alguna manera aquest terreny.
Arran d'aquell accident, també continua tallada l'autopista AP7.
Si ho recordàvem ara mateix, entre Martorell i Vilafranca, en sentit sud, així estarà ben bé fins demà, quan està prevista una visita amb el Ministeri de Foment. Ho comentarem també aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, i per cert que la Direcció General de Trànsit, en l'àmbit espanyol, demana vigilar molt amb el cotxe perquè arriba una altra borrasca, l'Ingrid, que pot portar vent, pluja i neu a partir de demà, sobretot.
En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Transports, Òscar Puig, Puente apuntava que, tenint en compte els fenòmens meteorològics extrems, les administracions cada cop miren més quan cal suspendre transports.
También habrá que valorar cuándo y en qué condiciones no conviene mantener el servicio. Yo creo que eso también es un elemento que está sobrevolando, obviamente, en las reflexiones que hay que hacer.
I el ministre admetia que tot plegat es deu, en bona part, a la històrica falta d'inversió a la xarxa ferroviària. Posem-hi xifres amb Andreu Merino i Ot Serra.
El grau d'execució pressupostària de DIF a Catalunya entre el 2010 i el 2023 és del 49%.
De 9.800 milions d'euros promesos, només se'n van destinar efectivament 4.800, és a dir, es van quedar pel camí 5.000 milions d'euros.
Aquestes dades fan referència a la inversió en la infraestructura, les vies, catenàries, estacions o sistemes de seguretat. Però també passa amb Renfe, l'operadora, que s'encarrega de la gestió dels trens.
En aquest cas, el grau d'execució és més alt, d'un 62%. Si englobem la inversió de DIF i de Renfe, doncs el resultat és que un de cada dos euros pressupostats no s'executa.
En xifres absolutes és cert que els governs del PSOE han pressupostat més diners que el de Mariano Rajoy, però en tots dos casos s'incompleix l'execució.
Aquestes xifres i aquesta desinversió són els grans arguments de la vessant política de tots els caos que hem viscut aquesta setmana i fins i tot els aliats del govern de Salvador Illa hi han llançat crítiques, també l'oposició. A Madrid, el Partit Popular també carrega atenció contra Pedro Sánchez després del caos de Rodalies i de l'accident d'Adamuz a Córdoba, on el balanç de víctimes s'ha tancat amb 45 persones mortes. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia, avui acaben els 3 dies de dol oficial que van començar amb una mena de treva política que ha acabat saltant pels aires. El PP culpa directament l'executiu de falta d'explicació de caos i estén l'ombra de la corrupció, demanarà auditories i tots els contractes dels trams afectats i vol que Pedro Sánchez comparegui en un ple extraordinari. Esther Muñoz, portaveu.
Pedro Sánchez es el presidente del gobierno. Un gobierno que gestiona las vías férreas por donde ha habido dos accidentes, con muchos muertos. Pedro Sánchez gestiona un gobierno con un ministerio en el que ha tenido ministros como Ábalos.
Això ho fa la direcció perquè Andalusia, el president Juanma Moreno, s'allunya del soroll, diu que l'important són les víctimes i ho acabem de saber, ens ho comunica el Partit Popular. Reunió, diuen, del Comitè de Crisi Ferroviària del PP, compareixerà avui Feijóo des de la seu del partit aquí a Madrid, diu, en un moment molt difícil que viu a Espanya. Això és el que diu el missatge del Partit Popular, que destaca que ho fa avui quan ja s'ha aixecat el dol nacional. Recordem també que avui, aquest dol oficial, perdoneu, i de recordar que avui també és el primer dia de campanya a l'Aragó.
I ara mateix compareix el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
Sí, m'agradaria preguntar si teniu comptabilitzats els retards acumulats que hi ha a aquesta hora. I una segona qüestió també, no sé si avui s'ha detectat generalitzadament menys afluència de passatgers a la xarxa. No sé si ho emmarca a una qüestió logística que molta gent ha agafat mitjans alternatius o si veu que els que ha passat aquests últims dies ha minat la confiança dels usuaris.
El que treballem nosaltres, conjuntament amb Adif, amb tots els treballadors i amb el govern, és recuperar la confiança dels usuaris. L'esforç ha treballat durant tota la nit, però avui, sortit d'aquesta màxima normalitat possible, es poden produir demores puntuals. Si em permeteu fer el símil futbolístic, hem patit una triada, una rotura de lligaments, i estem tornant al camp, estem tornant a la plantilla i a incorporar-nos ja de forma habitual al que és a la dinàmica de l'equip. A partir d'aquí, seguim treballant en l'afectació de la R1, l'afectació de la R4, perquè al llarg del dia d'avui recuperar aquestes freqüències tant a la R1 com a la R4.
A la R15 hi ha cancel·lacions?
A la R15 hi ha un servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-Roja, també hi ha un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet, però la resta s'està prestant a l'oferta ferroviària el més habitual possible, tenint en compte que es poden produir demores puntuals.
Els problemes són operatius estrictament o són perquè ha fallat algun maquinista avui? Tothom s'ha presentat al seu lloc de treball?
Bueno, estan relacionats amb les inspeccions que em van fer ahir de forma conjunta, però el personal s'ha presentat a treballar de forma habitual i tal com estava previst.
Els trens són els d'un divendres habitual o encara no? El nombre de trens i també el nombre de personal treballant avui?
El nombre de personal treballant era el previst. El nombre de trens en la reducció de l'oferta a la R1 i a la R4 i altres incidències que es puguin produir, però si és el que estava previst amb tot el treball que s'ha fet aquesta nit.
Com valorem?
com valoren des de Renfe aquestes reunions que es faran cada dos mesos?
La pregunta per les reunions.
Positives, en el moment que hi ha una entesa, que és el que volien ahir, expressaven ahir, la voluntat d'entesa de totes les parts, perquè tots són responsables de prestar un servei essencial per a la ciutadania de Catalunya, la qual cosa totes les enteses i cooperacions són positives per nosaltres. Encara no tenim dades d'usuaris, encara no ha passat la punta. Avui hem de tenir en compte també que és divendres, més té de treball, la qual cosa encara no podem donar dades concretes d'usuaris al servei de Rodalies.
Com ha d'anar avançant el dia i qui també ha de sortir d'aquesta reunió que hi ha ara des de les 7 del matí al Departament de Territori?
Reunió de seguiment, preocupació i ocupació per part del govern en tots els operadors, en Adif, en Renfe i tots els operatius que hi han treballat, el reforç que està fent la Generalitat en tot l'àmbit de transport durant aquests dies i que avui es manté, que ja podrà donar més detalls després la consellera, però una reunió positiva de seguiment perquè hi ha ocupació sobre un servei essencial per a la ciutadania de Catalunya.
I avui us torneu a reunir amb els sindicats?
Comunicació és constant. Hi ha una situació, el que es va detectar ahir a l'R1 i l'R4, i es parlarà, i la comunicació és constant amb tots els sindicats i amb totes les persones treballadores.
Es pot dir balanç de les exploracions d'aquesta nit i d'ahir a la tarda, si els maquinistes han trobat incidències a la via o no?
Bueno, en línies generals, el que comentava, les deficiències que s'han detectat a l'R1 entre Badalona i Montgat, una afectació sobre la via i una obra a Castellbisbal, ha obligat a prestar aquesta oferta de dos trens sobre sentit. Durant el dia d'avui, l'obra ja l'estan retirant, això ens permetrà recuperar aquesta oferta de quatre trens sobre sentit entre Hospitalet i Martorell, i d'altra banda, al llarg del dia d'avui s'està treballant perquè l'afectació a Badalona-Montgat es pugui recuperar la doble via en aquest tram. A Castellbisbal.
Curiós perquè la megafonia no va, i avui realment l'han posat a tot volum. És un dia fantàstic també perquè soni.
Tal com anunciamos ayer...
Són paraules del portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara fent la traducció també al castellà. Farem una pausa, dos minuts, i a seguida els bàsics del matí.
Catalunya Ràdio. 012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tio, te'n recordes quan et deia que tu el que et va és el rock?
No me'n puc oblidar, ara sóc un rockstar.
Doncs no em referia a aquest rock.
Llarga vida al rock.
Però el cotxe?
Condueix el nou Volkswagen T-Roc amb un nou disseny i motor mild hybrid amb etiqueta eco. Rock del bo.
Volkswagen. B-Travel presenta converses entre experts.
Com a maleta expert en viatges, conec un lloc a l'Uzbekistan on, si mires a Marcant del capvespre, et quedes sense paraules.
I jo, com a logopeda expert, certifico que en aquest indret és normal quedar-se sense parla.
Amb B-Travel sempre tornes amb més del que portaves. 9 dies vivint la màgia d'Uzbekistan des de 1.340 euros amb sortida des de Barcelona. B-Travel. Viatja't la vida.
El matí de Catalunya Ràdio.
6 minuts seran 2:15. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, Pol Forada i Marta Viana. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta matinada ha acabat la cimera de la Unió Europea, on s'ha anunciat un paquet d'inversions per reforçar la seguretat a l'Àrtic davant les intencions de Donald Trump de controlar Groenlàndia. Brussel·les, Bruno Fortea.
Sense donar xifres, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, anuncia noves inversions per reforçar les relacions entre el bloc comunitari i Groenlàndia. Alhora, també ha entonat el mea culpa per la deixadesa, diu, que hi ha hagut fins ara.
Hem invertit menys del que tocava a l'Àrtic i en la seguretat de l'Àrtic, i ara és l'hora de posar-hi remei.
I un cop retirada l'amenaça d'aranzels per part de Trump, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, aposta per passar pàgina i ha demanat que s'apliqui l'acord comercial signat aquest estiu entre Brussel·les i Washington, pocs dies després que el Parlament Europeu n'hagi bloquejat la seva ratificació.
L'objectiu és estabilitzar les relacions comercials entre la Unió Europea i els Estats Units, però al mateix temps la Unió Europea seguirà defensant els seus interessos.
Des de Brussel·les, Bruno Fortea Miras pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui comença la primera trobada entre els Estats Units, Rússia i Ucraïna. Fins ara no s'havien fet mai una reunió de les tres delegacions. Es farà als Emirats Àrabs per abordar la fi de la guerra.
Donald Trump s'ha reunit amb el president ucraïnès al Fòrum Econòmic de Davos i aquesta matinada l'avió de tornada als Estats Units insistia que ara sí la possibilitat d'un acord sembla factible.
Crec que el president Putin vol arribar a un acord i que el president Zelensky vol un acord per acabar amb 4 anys de guerra.
Zelensky assegura que només queda un escull, el futur de la regió de Donetsk, ocupada el 80% per Rússia, que reclama tot el territori. El representant de Trump, Steve Witkoff, s'ha entrevistat a Moscou amb Vladimir Putin.
I parlant d'Ucraïna... Així sona el documental 2.000 metres fins a Andriivka, sobre un grup de soldats ucraïnesos que intenten recuperar un poble controlat pels russos. El seu director, que va guanyar un Òscar per un altre documental, n'ha parlat al Catalunya Nit.
Fa molta por.
Hope that no other country around the world.
Espero que cap altre país del món ho faci. I la manera de garantir que no passi més és assegurar que la invasió d'Ucraïna no acabi amb un premi per a Rússia.
I dèiem abans que arriba un nou temporal que pot portar vent, pluja i també neu, i això quan hi ha municipis que encara no s'han recuperat de l'última llevantada. A Sils, per exemple, uns 2.000 veïns no poden fer servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar, perquè els pous estan plens de fang. Maria Rovira.
S'hi està fent un tractament i confia en solucionar-ho en qüestió de dies. Eduard Colomer és l'alcalde de Sils.
La causa és, evidentment, que van quedar colgats d'aigua a la zona aquesta dels pous i, per tant, diguem-ne, seria aigua enfangada que s'ha filtrat i, per tant, diguem-ne, embruta l'aigua que hauria d'estar disponible. La resta de paràmetres surten correctes i, de fet, fem analítiques molt constantment perquè ja hem tingut uns antecedents de plaguicides i d'alguns productes que podrien no ser recomanables per la salut. Ara, diguem-ne, el paràmetre que s'incompleix és específicament aquest de la terbolesa.
Mentrestant ofereixen un camió cisterna per omplir garrafes, una situació que els va passar també durant el Glòria, quan van ampliar el mur que envolta els pous i ara es plantegen aixecar-lo més. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Les pèrdues del sector ramader des de l'inici del brot de pesta porcina ja s'enfilen fins als 75 milions d'euros.
Aquesta setmana el preu del porc a Mercolleida no ha aconseguit remuntar i s'ha mantingut a 1 euro el quilo, un 23% menys que abans del brot. Això ha suposat la pèrdua d'uns 11 milions més per al sector. Unió de Pagesos tem que no es recuperi la confiança del mercat asiàtic, que representa el 34% de les exportacions.
Entenem que no es torni a revertir la situació de que tornem a ser lliures de PPA i puguem tornar a aconseguir aquests mercats si realment ens tornen a donar la confiança, no? I que no ens l'hagi agafat altres països que tenen excedent de producció i que també són exportadors.
Era Rossen Saltiveri, representant d'Unió de Pagesos. Per això mateix, segons s'ha pogut saber al Matí de Catalunya Ràdio, el sector busca obrir-se nous mercats. Miquel Vergés, director de Mercolleida.
El que s'està mirant, doncs, bueno, són destins alternatius a Centroamèrica, Sud-amèrica. S'ha mirat sempre, doncs, bueno, Mèxic, Venezuela, ara és molt més complicat. Hi ha altres països de la zona aquesta, Perú, que sí que podrien ser. El que s'està mirant ara més és Namíbia. Podria ser un destí alternatiu per a alguns productes que anaven cap a sud-est asiàtics.
I anem ara als Estats Units. Ho dèiem a la portada perquè la coproducció catalana Cirat ja fa carrera cap als Oscars. Ha aconseguit 2 nominacions.
La pel·lícula d'Oliver Laixa aconsegueix nominació a l'Oscar a millor pel·lícula internacional i al millor so. Laia Casanovas, de l'equip que ha liderat el so, ahir al Catalunya Nit.
I supercontentes. És que és algo com històric l'haver aconseguit aquesta nominació, que sigui la primera vegada d'un equip femení nominat als Oscars, que em sembla increïble a dia d'avui que sigui la primera.
Cirat, doncs, que entra a la cursa dels Oscars. Valèria Guareda.
Oliver Lasche considera que estar nominats amb la competència que hi havia és una proesa i posa en valor la feina de l'equip i que reconegui un projecte tan singular.
Un miracle, no?, d'una pel·lícula amb Sirat, no?, que és una pel·lícula tan radical, que estiguin en aquesta escaparate, no? I estic molt content per els companys, no? Bueno, nunca m'imaginava, no?
El director de Sirat reconeix que competiran amb dinosaures, com la noruega Valor Sentimental, que opta a 9 estatuetes. I si ens fixem en el podi de les més nominades, Els Pecadors ha fet història. S'ha convertit en la pel·lícula que ha aconseguit més candidatures, 16. La segueixen una batalla tras otra amb 13 nominacions, Frankenstein i Marty Supreme amb 9 i Hamlet amb 8. Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Miri, Mr. Police, tot això és per la meva filla. Bon menjar de casa, good food, amb denominació d'origen i indicació geogràfica protegides.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Plutó!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
El Matí de Catalunya Ràdio.
I ara esport, Robert Prat, el soroll dels concerts del Bernabéu arribarà a judici i el Madrid haurà de seure's al banc dels acusats.
Per un delicte contra el medi ambient per contaminació acústica pels concerts, la jutgessa assenyala el director general del Madrid i a la filial Real Madrid Estadio que organitza els esdeveniments al Camp del Madrid. Florentino Pérez sempre ha destacat que aquest Bernabéu és d'un altre planeta.
Vicepresidente número 2 de Apple, Eddie Hue, dijo, tras haber visitado nuestro estadio, que si hubiera despertado en el Bernabéu, hubiera pensado que estaba en Marte o en otro planeta. Esta obra es fruto de nuestro trabajo.
La veritat és que el planeta Terra, Florentino Pérez, no pot organitzar concerts al Bernabéu. Aquesta decisió del jutge arriba 3 mesos després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid doni la raó als veïns i anuli els aparcaments soterranis que construïa el Madrid al costat del Camp.
I del Madrid al Barça ja hi ha data per les eleccions.
15 de març. El Barça tria la data més pròxima que els estatuts permeten, una data polèmica, ja que es fa entremig d'una eliminatòria de Champions. Es podria donar el cas que el Barça no jugués partit de Lliga contra el Sevilla el dia de la votació. Joan Laporta.
Pensem que pel funcionament ordinari del club, tant a nivell institucional com sobretot a nivell esportiu, és la data més apropiada i, bueno, estem segurs que seran unes eleccions modèliques.
Els precandidats hauran de recollir 2.300 firmes, tindran 15 dies per fer-ho i hi haurà 2 partits de Lliga i potser un de Champions per recollir-les.
I el Barça haurà d'afrontar els pròxims partits sense Pedri.
Estarà de baixa un mes, es perdrà un mínim de 7 partits que podrien arribar a ser 9 entre Lliga, Copa i Champions. Un daltabaix per Hansi Flick.
No són bones notícies, no.
It's not the good news.
Diumenge, primer partit sense Pedri, el Barça rep l'Oviedo a partir d'un quart de 5 de la tarda.
Ter Stegen fa les primeres declaracions també com a jugador del Girona.
Reconeix que se li ha fet duríssim deixar el Futbol Club Barcelona.
La despedida ha sido muy dura. Todavía me cuesta hablar de ello, pero sí que es un vestuario espectacular en el Barça. Ha sido muy duro, ¿no? Es un cambio grave, sobre todo por 11 años y medio, casi 12 años que estaba en este club.
Ter Stegen a disposició de Mitchell pel Girona Getafe de dilluns. El tècnic gironí haurà d'apostar per Ter Stegen o Gazzaniga a la porteria.
I finalment estem a les portes d'un Barça-Madrid en joc al títol de campió de la Supercopa Femenina de Futbol.
Demà hi ha clàssic a partir de les 7 des de Castelló. El Barça no podrà comptar amb Quique Nazaret si no prospera el recurs blaugrana. Patri Guijarro, jugadora del Barça, declaracions al tot costa.
Un clàssico siempre va ser un partido muy igualado, muy disputado, y en una final, un partido de Supercopa, eso se garantiza.
Derrota de l'Uni Girona a l'Euroliga Femenina de Bàsquet davant el Xio, el situa a segon de grup. Avui Villarban-Barça a l'Euroliga Masculina, 8:45. Transmissió pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio al 3CAT, mentre que victòries del Barça i del Reus a la Champions d'hoquei patins, el Barça líder del seu grup.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I avui també estem pendents del temps que farà aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia, Ricard. Sí, perquè serà molt canviant, molt canviant. Ens passa amb fronts i, a més, amb temperatura baixa. Això vol dir que podem tenir nevades en cotes baixes. De moment, avui, un dia d'impàs, un dia tranquil, en general amb sol. Sí que van arribant alguns núvols per l'oest del país, bàsicament a les comarques de Lleida, però després s'obriran clarianes. Llavors, la pròxima matinada i dissabte al matí fins dissabte al migdia o a primera hora de la tarda, podríem tenir aquest front que ens deixarà precipitacions en qualsevol punt del país. Més probables al centre i a la meitat nord. I és aquest el que ens podria deixar aquestes nevades a 600 metres, en algun moment fins i tot una miqueta per sota. En general estem parlant de precipitacions de 5-10 litres per metre quadrat, però en alguns llocs del Pirineu, Prepirineu i potser del nord-est, de les comarques de Girona, aquest front podria quedar-se una mica més estancat i deixar una mica més de pluja o una mica més de neu a les muntanyes. I també, molt important, el cap de setmana, el vent, que bufarà a tot el centre sud de Catalunya, comarques de Barcelona, el Pla, Lleida, a totes les de Tarragona, en algunes cotes altes també del Pirineu, en algun moment també ho farà ben fort, i això passarà tant dissabte com diumenge. I fins i tot diumenge, a última hora, tarda, vespre, es pot tornar a reactivar la nevada al Pirineu. Així que aquest cap de setmana en tenim per tots els gustos.
A Bonpreu Esclat Online, l'estalvi juga a casa. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, el cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com.
Són les 8:36, de seguida obrim l'Àgora, al matí de Catalunya Ràdio, amb Jordi Cominal, Arturo Puente, Milagros Pérez Oliva i Ferran Espada, i també ens acompanyarà Sílvia Paneque, consellera de Territori, en la seva primera entrevista que donarà avui a la Ràdio Pública després del caos que hem viscut aquestes últimes hores. Catalunya
Ràdio. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, comença a esquarterar una vaca, era esbadella. Avui divendres, un Enigmàrius esportiu, desnivells aptes per als jugadors de bàsquet. De 7 lletres. Desnivells aptes per als jugadors de bàsquet. 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio. Pro, 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 pro. Pro, 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 pro.
Si ets un professional molt pro, et cal un vehicle molt pro, amb el rendiment i la tecnologia més pro. A Nissan t'oferim la promo més pro amb un 0% TAE en vehicles comercials Nissan. Sí, sí, 0% TAE a tota la gamma. Del 16 al 31 de gener. Consulta condicions a nissan.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descobreix el món i aconsegueix fins a 400 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions.
Una maravilla no és solo un lugar. Una maravilla és poder viajar.
Reserva ara mateix el teu gran viatge amb Viatges al Corte Inglés.
Del 6 al 8 de febrer torna el Llum BCN. Entre el Parc de les Glòries i el Poble Nou t'hi esperen instal·lacions de llum d'artistes de prestigi internacional i d'estudiants de Barcelona. Viu una experiència nocturna on la llum explora tot el seu potencial. Més informació a barcelona.cat/llumbcn. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
No podem continuar dormint al costat de la porta. El Feng Shui diu que l'energia no flueix igual.
Fa mesos que canviem els mobles de lloc pel Feng Shui. Pots parar?
A Peugeot Service, si toca canviar, toca guanyar. Renova els pneumàtics del teu vehicle, sigui de la marca que sigui, i de la mà dels millors professionals. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Si dissabte juga la final de la Supercopa Femenina de Futbol, dissabte hi ha la TDG, la transmissió de la Germà.
Les blaugranes busquen la cinquena Supercopa consecutiva davant d'un Madrid que ja va plantar cara a Montjuïc.
Segueix la final de la Supercopa a Catalunya Ràdio amb l'equip liderat per Sònia Germà i la narració de Ramon Salmurri.
Dissabte, a partir de 6:45, Barça-Madrid a la TDG.
La transmissió de la Germà. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, l'empresari i exdiputat del Parlament Jordi Cuminal i el periodista del diari Punt.es Arturo Puente.
I a banda dels maquinistes i del govern, de què més han parlat abans d'entrar a l'Àgora?
No tenim usuaris de Rodalies entre els, com a mínim, tres que hi ha aquí. La setmana passada parlàvem de la puntualitat de l'Arturo, es va ofendre una mica. Està a punt d'arribar. Esperem, no sabem si veiem
Rodalies.
No veiem Rodalies. No li podrà donar les culpes a la
R6. Sí. Vem la tranquil·litat del divendres.
Vem la tranquil·litat pel divendres, vindrà de seguida. I, com dèiem...
Hauríem de sancionar, hauríem de fer com... obrir expedient, com fa el govern.
Obrim un
expedient. Aquesta és una pregunta, ara li farem a la consellera, però obrir expedient què vol dir? Hi haurà multes, no hi haurà multes? És allò que queda només a l'aire? És una de les preguntes.
Estàs apostant per una multa a l'Arturo.
Estic almenys obrir expedient, almenys obrir expedient. És una opció. Bé, benvinguts a l'Àgora. Ara de seguida abordarem tot el que ha anat passant aquestes últimes hores, però abans podem saludar aquesta hora la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque. Consellera, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per atendre la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya abans també d'atendre la resta de mitjans. Surt d'una primera reunió de seguiment de la represa de Rodalies. Quina valoració en fa, consellera?
Sí, bé, primer permeteu-me que agraeixi el treball d'aquestes hores i especialment d'aquesta nit, que ha permès, tant per part dels serveis de Renfe, Adif i del propi departament i dels sindicats i dels maquinistes, treballadors i treballadores de Renfe, que aquest matí s'hagi pogut iniciar el servei amb una relativa normalitat, amb qüestions de puntualitat, evidentment, i de freqüències alterades, però que totes les línies han pogut iniciar-se amb servei amb aquesta relativa normalitat.
El que hem vist avui és que el servei ja té trens, que té maquinistes, però el que sí que no hem vist, consellera, és que la confiança amb l'usuari hagi millorat. De fet, avui els trens, molts dels trens van buits. Com treballarà el govern per restablir aquesta confiança?
Doncs només hi ha una manera. Aquí jo agrair el civisme i el comportament de la ciutadania de Catalunya davant una situació doncs, greu i una situació de limitació del transport públic. Per tant, agrair-ho i entenem que l'única manera de recuperar aquesta confiança és oferint un servei fiable i estable i, per tant, treballar de manera sostinguda i treballar amb el mateix nivell d'atenció i seguiment dels treballs que hem fet aquests dies per tal de generar aquest fil de confiança. Entenem que aquesta és l'única manera que tenim.
La confiança també s'estableix amb informació. Ahir la megafonia no anava al matí, a primeres hores, un fet estranyíssim, i avui també hem vist com la pàgina web, durant uns minuts, estava penjada, no funcionava.
Sí, han estat hores d'atenció, molts serveis concentrats amb la represa del servei. Efectivament, hi ha hagut aquestes qüestions puntuals. També vull posar en valor, si em permet, el desplegament d'informadors que hem fet a totes les estacions i aquí vull agrair a l'Ajuntament de Barcelona que ens ha proporcionat ajuda i suport en les estacions de més usuaris, les de Barcelona Ciutat. El propi departament també ha activat un mecanisme, una contractació d'urgència per suplementar i per tant aquesta serà una qüestió que anirem tractant els propers dies i hores, mantenir nivells d'informadors suficients i els canals d'informació suficients.
Ahir van decidir obrir un expedient. Per què?
quan nosaltres informem de que a la ciutadania de que es reprendrà l'operativa a partir de les 6 del matí del dia següent, és perquè teníem sobre la taula, per un costat, un certificat d'operativitat del sistema per part del gestor d'infraestructures, que és ADIF, i havíem comunicat a Renfe que, per tant, podia començar a operar. Quan a les 6 del matí d'ahir ens informen que no hi ha maquinistes suficients com per iniciar el servei, ja no dic amb normalitat, sinó amb mínimes garanties fins i tot de seguretat, és quan nosaltres iniciem aquest expedient informatiu per tal de que ens retornin quines han estat les causes i circumstàncies que han impedit que aquest servei no es pugui fer quan el titular del servei, que som nosaltres, havíem donat instruccions que es comencés l'operació a les 6 del matí. I, per tant, aquesta és la causa que inicia, i a la llum del retorn d'informació que ens faci Renfe, doncs aquest expedient, evidentment, ha de continuar el seu camí.
En tot cas, un expedient informatiu d'un detall que més o menys ja coneixen, que és el fet de que molts maquinistes no van anar a treballar.
Sí, efectivament, un cop demanat aquest expedient informatiu i que seguirà el seu camí, la segona vàrem fer dues accions més, o vàrem acordar dues accions més. La primera, aquesta reunió conjunta de totes les parts, vàrem instar a totes les parts a seure's a una mateixa taula per desbloquejar la situació amb les forces sindicals i amb el sindicat de maquinistes. Però aquest va ser un espai que es va iniciar a les 11 del matí i que va acabar a principi de la tarda amb un acord de revisió de les línies amb convois, amb equips, on hi havia d'haver la presència d'un tècnic d'ADIF, de sindicat de maquinistes i de maquinistes de Renfe, i fer tot un detall de pla d'actuacions que anem fent el seguiment cada dos mesos. I, per altra banda, vàrem començar a activar recursos extraordinaris en l'àmbit d'interurbans per poder absorbir la mobilitat de les persones. I aquí va ser quan vàrem acordar afegir 100 busos nous a tot el sistema d'interurbans, que ja opera amb normalitat. I aquí també vull agrair, per part de les operadores de transport interurbà i, per tant, de busos discrecionals interurbans, que posessin a disposició tot allò que tenien, tot, per tal de poder oferir un servei millor, alternatiu a la supressió que hi havia de Rodalies en aquell moment.
Però per què es van reunir a les 11 del matí? Ahir va ser un matí de caos en el qual molta gent es va sentir molt, molt impotent. Que es produeixi una reunió per intentar resoldre la situació a les 11 del matí explica també segurament moltes coses. De fet, em consta que vostè ja estava molt activa a quarts de 5 del matí intentant ja posar-se a treballar en això. Però per què es produeix la reunió a les 11 del matí i no abans?
Va ser quan vàrem aconseguir que totes les parts volguessin estar en aquesta mateixa taula.
I quina part no volia estar, consellera, a la taula?
Jo, si li sembla, em quedaré amb el fet que tots ens vàrem seure a la mateixa taula.
Ja, però jo tinc l'obligació de repreguntar-li, perquè si no, no entenem què està passant. És a dir, no entenem qui és el responsable del caos que s'ha viscut aquestes últimes 48 hores en aquest país.
Miri, el govern, jo li responc en nom del govern i del departament com a consellera, i el govern en tot moment va fer allò que calia fer i havia de fer. Evidentment, no era una situació desitjada, però a les 6 del matí, veient la situació, vàrem instar a totes les parts a seure's a la taula. Es varen asseure a les 11 del matí, efectivament, més tard del que haguéssim volgut, efectivament, però allò important és que es va aconseguir desbloquejar la situació. Una situació molt complexa, que també haig de dir que, de la mateixa manera que m'hagués agradat que s'hagués reunit abans, també haig de dir que en poques hores vàrem ser capaços d'arribar a aquest acord i desbloquejar. Per tant, poso en valor això, poso en valor que totes les parts es volguessin asseure i buscar aquest camí de solució, i el que sí que puc comprometre, i vull comprometre, és a mantenir aquest nivell d'atenció i de seguiment dels treballs i mantenir aquests vincles i aquesta metodologia de treball d'aquí a futur amb Renfe, amb ADIF i amb els sindicats. Aquest és el compromís que vàrem assumir, aquest és el compromís que mantindré.
Val, però aleshores, qui decideix si els trens funcionen a Catalunya? Perquè el que vam veure ahir és que si no hi ha maquinistes, els trens no funcionen. Si els maquinistes diuen que això no és segur, els trens no van. Quin poder té ara mateix la Generalitat o el govern de l'Estat per decidir que funcionin els trens?
la Generalitat és la titular del servei, per tant, la Generalitat va fer allò que havia de fer. Per un costat, assegurar-se de l'operativitat del sistema a través d'ADIF, que és qui ha d'acreditar l'operativitat del sistema. Dos, instal·lar l'operador a funcionar. Es dona una situació de bloqueig a les 6 del matí i la desbloquegem. Quin era el neguit dels maquinistes, més enllà d'entendre que estan vivint una situació de pèrdua d'un company que fa que tingui un impacte en l'estat d'ànim? Això és evident. I que estaven en una convocatòria de vaga pels propers dies, precisament per reclamar doncs, qüestions que això els pertoca amb ells de traslladar-ho. Doncs que ells, més enllà de l'operativitat del sistema, reivindicaven i reclamaven que en el seu dia a dia hi ha punts de la xarxa on ells creuen que es poden fer actuacions que ens donin estàndards majors de fiabilitat en el sistema. Estem parlant de trams on hi ha arbres que doncs, la seva eliminació pot donar una major fiabilitat. Estem parlant de petits talusos que de manera reiterada ells per la seva expertesa i experiència saben que donen problemes en l'operativa del dia a dia. Això és el que es va fer, aquest llistat. Això és el pla d'actuacions que cada dos mesos anirem revisant per estar segurs que es va actuant en aquests punts. Per tant, qui assegura que el sistema és operable i és segur és ADIF. I això, en fi, el sistema tal com està plantejat amb criteris de seguretat del nivell és ADIF i és l'Agència de Seguretat Ferroviària Espanyola. Per tant, això és cristal·lí, és així.
Clar, però, per exemple, consellera...
És Renfe. Sí, ara, si hi ha una situació de bloqueig, el govern estava obligat a desbloquejar-la.
Sí, sí. A trobar un punt d'acord perquè això vagi endavant, perquè al final afecta l'usuari. Però ahir explicàvem que hi havia una carta d'ADIF de dimecres a les 5 de la tarda que vostè va rebre personalment, li demanaré detalls de quan la va rebre exactament, en la qual li deia que tot estava a punt i que les vies eren segures. A quina hora vostè va rebre exactament aquesta carta?
A les 18.
A les 6 de la tarda, de dimecres.
Sí.
Per tant, vostès, votant de les 8, quarts de 9, decideixen anunciar que l'endemà hi haurà trens perquè ADIF li diu que les vies són segures.
Perquè ADIF ens diu que el sistema és operable, i ho era, i perquè nosaltres traslladem a l'operadora Renfe que comença el seu servei.
I aleshores, li va sorprendre a vostè que el dia que tocava arrencar el servei només 6 de que 140 maquinistes anessin a treballar?
Sí. Sí, sí, va ser una situació absolutament inesperada. I per això actuem amb les direccions que li he dit. Expedient, instal·lar les parts i suplementar el transport públic interurbà i ferrocarrils en la mesura del possible, del que teníem abast. Més enllà de les mesures ja anunciades, de suspensió de zones de baixes emissions, de recomanació de teletreball i d'aixecament del peatge de la C-32.
Per això, de fet, demana obre un expedient informatiu. El que li vull preguntar sobre aquest expedient és també si serà sancionador. És a dir, si vostès detecten que aquí hi ha hagut unes altres voluntats de boicot, per exemple, de vaga encoberta, vostès aplicaran sancions?
Nosaltres, la relació d'aquest expedient és amb Renfe i, per tant, a la llum del que respongui en qualsevol cas, si això derives en un expedient sancionador, seria amb Renfe, qui és el responsable de la relació en aquests moments amb els treballadors i treballadores és Renfe. Per tant, els incompliments laborals serien respecte a Renfe, no respecte al departament ni al govern.
Deixem preguntar-li també per la relació que tenen amb la Moncloa i amb Renfe. Ara mateix com és?
Doncs miri, la relació és de lleialtat institucional, de col·laboració, ho ha estat en tot moment. Sí que haig de dir que ahir, a través d'aquest treball, d'aquestes converses a partir de les 11, s'estableix un marc de treball i de seguiment, com es deia, bimensual, respecte a l'operativa, que fins ara no hi era i que confiem i estem convençuts per part nostra que serà favorable a l'hora de seguir qüestions doncs, que fins ara el departament com a titular doncs, no havia tingut ocasió d'incidir-hi. Per tant, en aquests moments aquest àmbit de treball ens ajudarà a seguir també de major manera, major grau, l'operativa del servei.
I la relació que tenen ara mateix amb els socis de govern, amb Esquerra Republicana, per exemple, i els comuns?
Doncs jo en tot moment he anat traslladant les informacions més rellevants, de fet, a tots els grups parlamentaris, i per suposat Esquerra Republicana i els Comuns. Esquerra Republicana, com vostès saben i ho vull posar en valor, doncs han estat treballant intensament també en l'àmbit del traspàs de Rodalies, i estan convençuts que volen estar al costat de les solucions, i jo això ho vull posar en valor. Jo també he demanat la meva compareixença al Parlament en la comissió d'Interior, crec que finalment serà, però en qualsevol cas la compareixença voluntària per tal de poder explicar als parlamentaris el detall i poder escoltar i respondre les seves inquietuds. I aquesta és la feina que em pertoca, mantenir informats els parlamentaris, i amb Esquerra i els Comuns doncs també, i els he traslladat en tot moment quina era la situació i quines perspectives teníem en cada moment respecte a la represa del servei.
A la negociació de pressupostos, estan contemplant tenir més diners per la xarxa ferroviària?
Tot el que té a veure amb inversions amb la xarxa ferroviària té a veure amb els plans de millora, de rodalies, d'inversions que es pacten amb el Ministeri. No són recursos directes del Departament o que s'hagin de negociar en pressupostos de la Generalitat. Sí que on hi ha un marge és en l'àmbit de la nova empresa Rodalies de Catalunya per tal d'anar ampliant la contractació de persones que ens han d'ajudar a desplegar l'operativitat d'aquesta empresa. Per tant, aquí sí que hi ha un marge, però en qualsevol cas allò que té a veure amb infraestructura, millorar la infraestructura, són negociacions amb el Ministeri i té a veure amb el pla de Rodalies 2020-2030, que en aquests moments estem acabant de tancar el 2026-2030 amb les millores que s'hi puguin incloure. De totes maneres, jo vull insistir també que el nivell d'inversió que en aquests moments s'està fent en l'àmbit de Rodalies és el més gran que mai s'hagi executat en aquest àmbit. Jo entenc, en fi, la desconfiança, no?, que en aquests moments mostra la ciutadania, però també em sento amb la responsabilitat de posar en valor tots els recursos que en aquests moments s'estan abocant a la xarxa i que ens han d'ajudar a tenir un sistema fiable futur.
Deixem dues últimes qüestions molt breus. Ahir el ministre Òscar Puente, en aquest programa, després de l'accident de Gelida, deia que tocarà repensar també en quin moment s'han d'aturar el servei en cas de temporal. Deia això.
También habrá que valorar cuándo y en qué condiciones no conviene mantener el servicio. Yo creo que eso también es un elemento que está sobrevolando, obviamente, en las reflexiones que hay que hacer.
Creu, consellera, que és un bon element a tenir en compte? És a dir, quan hi hagin pluges fortes, ja tenir un pla de prevenció que talli el servei de Rodalies?
Sí, és una bona línia de treball tenir protocols en cada moment com actuar i com retornar els trens quan es produeixi un fenomen meteorològic a l'estació més propera i com actuar en qualsevol cas. Precisament ahir, en la negociació amb UGT i en Comissions Obreres, aquest era un element que s'acordava, protocolaritzar les actuacions en cada moment i com actuar. Això en aquests moments està operant ja de fa molts anys a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la idea és traslladar aquests protocols adaptats al sistema de Rodalies.
I ja, última pregunta, ja la deixo, consellera. L'AP7, hi ha molta preocupació també amb el que passarà amb aquest tall de l'AP7. Saben fins quan estarà tallada?
S'estan finalitzant aquests treballs de reconeixement per tal de poder valorar. Efectivament, jo crec que aquesta tarda des del Servei Català de Trànsit s'estarà en posició de poder donar informacions sobre la durada del tall i també de com quins mecanismes s'articulen de cares al cap de setmana i al futur mentre duri aquest tall.
Però pot anar per llarg?
Jo ara no li puc acotar aquest calendari. Estan acabant aquests treballs de revisió per tal de poder donar un calendari ferm i, per tant, tenir tots també coneixement d'aquesta data i quins mecanismes podem articular més enllà de l'aixecament del peatge de la C-32.
És la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, atenent els micròfons de Catalunya Ràdio. Gràcies, consellera.
Moltes gràcies. Bon dia.
Que vagi bé. Ferran, primeres valoracions.
Doncs mira, la primera valoració, evidentment, és que el govern està en una situació molt delicada, molt complicada. Crec que és una crisi, la primera gran crisi del govern d'Illa, que afecta a la credibilitat de l'eficiència en la gestió del govern. Dit això, el govern és responsable de la resposta a la situació que s'ha generat a partir de l'accident de Gelida, no és responsable de la situació de la xarxa en aquests moments. Precisament, des del meu punt de vista, el que caldria és que fos responsable de la situació. És a mi m'agradaria poder demanar responsabilitats al govern de la Generalitat sobre la situació de la xarxa, perquè crec que el traspàs és l'únic sistema, o sigui, l'única via que pot fer millores importants en la xarxa. Ara, deixeu-me dir una cosa només. La gent... És molt gros el que ha passat, dos dies sense servei, etcètera. Però la gent el que vol és solucions. A partir de dilluns passarà una cosa, que és que ens anirem oblidant progressivament del que ha passat, perquè tornarem a la rutina diària d'una xarxa de rodalies que no funciona. El problema no és que s'aturi dos dies. El problema és que durant els altres 363 dies de l'any, 362, no funciona.
Sí, avui una usuària deia, avui funciona bé, anem 15 minuts tard.
Llavors, la gent el que vol...